En aquest sentit, també proposem una nova tarifa de 15 euros al mes per desplaçar-se dins de la pròpia zona i de 30 per desplaçar-se entre diferents zones. I després també l'impuls d'una xarxa de trens d'última milla, no? Trams en algunes zones de Catalunya.
Moltes gràcies. Xavier Pellicer, de la CUP.
Sí, ja que parlem de despeses supèrflues, segurament estaria bé retallar aquells 50.000 euros que el cap de llista de Vox han butxacat al Parlament aquesta darrera legislatura per despeses personals, o amb aquells sobres amb B amb els que es va pagar la seu central a Madrid al Partit Popular a través de les corrupteles. Dit això, la problemàtica de la mobilitat va vinculada a la problemàtica del canvi climàtic, té uns efectes clars en la salut. De fet, a nivell de transport interurbà s'hauria de plantejar i potenciar la zona de baixes emissions i s'hauria de donar un pas important en l'anella verda, que ja s'havia plantejat a nivell de transport, a nivell de Sant Cugat, i a nivell de comarca el que és imprescindible és apostar per un transport públic de qualitat per acabar amb el model radial cap a Barcelona, perquè concretament a la ciutat de Sant Cugat es pugui rebre un conveni digne respecte a l'AMB i sobretot apostar per infraestructures com és la connexió de ferrocarrils a través de Castellà cap al Vallès Oriental i, per tant, trencar aquest model radial. Això d'anar vinculat també a l'àmbit de l'habitatge. És clau que totes i tots puguem viure on treballem i on hem viscut tota la vida i, per tant, deixem de desplaçar-nos i de ser expulsats en desnonaments invisibles per l'augment de preu de lloguers. I el que també ens sembla fonamental és acabar amb macroprojectes absurds de totxo i ciment, com són el quart cinturó, aquí nosaltres mostrem un ferm rebuig i diem de forma ben clara que si l'intenten fer posarem els nostres cossos perquè no vagi endavant, perquè això és destrucció del territori, especulació amb el Vallès i, en definitiva, és agreujar totes aquelles problemàtiques per les quals estem intentant donar resposta i que els catalans i catalanes diuen que és el seu principal element de preocupació, que és el canvi climàtic.
Molt bé, moltes gràcies. Marcos Rodríguez, de Vox.
Sí. Bueno, de nuevo falta de planificación por parte de la Generalitat de Cataluña y falta de inversiones, ya que han estado muy ocupados estos últimos años en dilapidar el dinero del contribuyente en el proceso. Y desde Vox proponemos, por ejemplo, que la B40 o el cuarto cinturón se acabe de ejecutar y que se proceda a la inmediata construcción de los tramos pendientes y su puesta en servicio en su totalidad. Solicitamos la inversión y mejora de los túneles de Valvidrera para evitar atascos y congestiones, así como la ejecución del proyecto del túnel de Horta. Exigiremos un acuerdo entre la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Transportes y AENA para la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Y destinaremos los recursos que sean necesarios para poner fin y eliminar los peajes dependientes de la Generalitat de Cataluña, aliviando así la carga económica que sufren los catalanes, que se suma a los altos impuestos que padecen la subida de precios del combustible y el encarecimiento de precios provocados por la inflación.
Molt bé, moltes gràcies. Eva Candela, del PSC.
Sí, el que cal és aquelles decisions que ja teníem fetes, com el Pla de Mobilitat del Vallès, que ja el teníem dissenyat i tothom hi estava d'acord, és avançar contundentment amb qüestions que ja estan aprovades. I és evident que si no, amb infraestructures, si no avancem decidits, costen molt d'arribar, valen molts diners i es triga molt temps a fer-les. I és imprescindible pel Vallès doncs, que això es tiri endavant. Des del Partit Socialista, ho hem dit moltes vegades, estem a favor d'acabar la Ronda Nord, Quart Cinturó, B40, com li vulguem dir. Per nosaltres pensem que és una infraestructura imprescindible tant per aquells autònoms, aquelles mercaderies que s'han de desplaçar, com per treure el trànsit de Terrassa i de Sabadell, que té que anar avançant amb les seves zones de baixes emissions i això suposaria menys trànsit per les ciutats. Aquí a Sant Cugat tenim un col·lapse amb trens. Pensem que s'han de desdoblar línies per poder donar una facilitat als ciutadans i ciutadanes de moure's i avançar ja d'una vegada amb la T-mobilitat i deixar-nos estar de les zones on moltes ciutats estan penalitzades i o posar la tarifa per quilòmetre que es recorri i no per zones coronàries com tenim ara. Fa molts anys que està pendent aquesta qüestió i van passant els anys, s'hi han invertit molts diners i continuem sense tenir-ho.
Molt bé. Esther Madrona, Esquerra.
Sí, gràcies. Em sobta que la companya socialista no hagi explicat malament, si se'm permet dir, que es gestionen ara mateix la Renfe i que tampoc no hagi explicat que Esquerra Republicana ha aconseguit el famós traspàs de Rodalies, perquè entenem que la gestió plena d'aquesta línia de trens des de la pròpia Generalitat aconseguirà facilitar la vida de la gent, no? Perquè al final jo entenc que el que hem d'aconseguir qualsevol polític, sigui del partit que sigui, és aconseguir, no?, que la gent visqui millor, visqui més feliç i que, per tant, el seu dia a dia sigui una miqueta més senzill. Qualsevol cas, això és una cosa que ja està feta, malgrat ens plantin en reunions, nosaltres hi estem aquí perquè seguim creient fermament que la millora de Rodalies millorarà la qualitat de vida de tota la ciutadania, no només del Vallès, sinó del país en general, i que si des de Sant Cugat també aconseguim que es duguin a terme aquests intercanviadors a les estacions de Vullpelleres i l'Hospital General, aconseguim el que es deia abans també, no?, trencar amb aquesta idea de mobilitat radial i aconseguir moure'ns per tot el país d'una manera molt, molt més senzilla. També comentaven alguns altres partits, no?, aquestes famoses infraestructures que fan falta fer, que com es pagaran, com es deixaran de pagar. Crec que m'ho han posat molt fàcil per explicar que amb un finançament singular i únic per Catalunya aconseguirem realment desenvolupar totes aquelles infraestructures que són útils i necessàries per la ciutadania.
Moltes gràcies. I acabem aquesta primera ronda amb Maria José Mata, de Junts.
Doncs nosaltres considerem que cal fer una gestió integral de la mobilitat, tant del transport públic com de la xarxa viària. Sempre hem defensat la necessitat de disposar de la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, projectada de forma sostenible i amb un projecte millorat. És una infraestructura que és molt necessària per afavorir la mobilitat entre els vallesos, amb un ampli acord al territori i amb el Pla Específic de Mobilitat del Vallès com a full de ruta per a la redacció del projecte. Sempre hem defensat també que el projecte es defineixi des de Catalunya i que sigui la Generalitat qui l'executi amb una encomana amb l'Estat, que és qui ha de portar els recursos i el finançament necessari per a la seva realització. Catalunya ha d'assolir també la gestió integral de les seves infraestructures ferroviàries. En mans de l'Estat això no està funcionant. Els catalans no poden seguir suportant els perjudicis d'uns trens de rodalies i regionals amb incidències i retards continuats. Replantejarem la forma en què ens movem i l'avenç cap a un model de mobilitat basat en el transport públic i en una mobilitat descarbonitzada. Fomentarem també l'increment de les zones de baixes emissions, però sense penalitzar l'economia. A les comarques rurals o més aïllades elaborarem plans de mobilitat per tal de definir quina té que ser la seva xarxa de transport públic intercomarcal. Cal ampliar també el servei Click and Cat de transportar la demanda en aquestes zones que estiguin més aïllades. Volem augmentar la freqüència de pas dels serveis de transport públic interurbà, impulsant la modernització de la flota.
Acabem aquesta primera ronda. Fem la torn de rèplica del bloc de mobilitat. Comencem per Álvaro Benejam, del PP.
Molt bé, moltes gràcies. Jo fer referència a dues qüestions que s'han comentat. La CUP deia que posarien els seus cossos per impedir la construcció del quart cinturó. Això vol dir que l'impediran físicament? O sigui, impediran les coses que s'han aprovat democràticament els partits que governen per la via de la coacció? Sí. Pues bueno, s'enfrontaran a la justícia, llavors, després no plorin, sí que ploren després, i demanen amnisties, etcètera. I Esquerra, que deia que, que es referia a la mala gestió de Renfe, bueno, els ferrocarrils de la Generalitat també tenen problemes, eh? Avui mateix hi ha una avaria molt greu als ferrocarrils de la Generalitat, i vostès que governen... Espera, estic parlant jo, sisplau. Jo no estic comparant, jo dic que s'han d'assumir les responsabilitats pròpies, i d'això no en diuen res els membres d'Esquerra, que estan al govern ara mateix. I també hi ha errades que s'han de solucionar a la Generalitat de Catalunya, però com si no existeixin. Ampliació de l'aeroport. Ja està?
Perdó. Sí, li deixo 10 segons més perquè l'ha
interromput. No, són coses com ampliació de l'aeroport, la Ronda Nord, el quart cinturó, totes coses absolutament necessàries perquè això es pugui desenvolupar, no?, aquesta millora del...
Gràcies. Aldo Ciprián.
Sí, una dada. Voldria recordar que l'Ajuntament de Barcelona, governat per Comuns i per Partit Socialista, ara haurà de pagar, degut a un ús incorrecte de la zona de baixes emissions, 21 milions d'euros en multes que ara retornarà als usuaris. Per això jo dic que s'hauria de mirar abans de fer aquestes coses. Sant Cugat jo crec que seria el següent, que ara retorna diners a les multes. Tema de Rodalies. Estava llegint ara que es va traspassar aquesta competència al 2010. És a dir, fa 14 anys, i ara encara esteu directament... Vau canviar directament les enganxines que hi havia, i no s'ha fet res més. 14 anys que és competència de la Generalitat i no ha costat diners suficients per millorar les infraestructures. Infraestructures, nosaltres estem a favor, per descomptat, de l'intercanviador, hem parlat abans, del tema del quart cinturó, sí, és fonamental per la nostra regió. El tema del pagament de les autopistes, que no hem parlat, nosaltres no estem a favor, perquè al final aquest cost repercutiria en el preu del producte i en els usuaris. I, per últim, el tema de la parada, la línia 9, acabar-la definitivament, la línia 9 de l'aeroport de Barcelona.
Només una puntualització, el traspàs que es va fer el 2009-2010 és només la part comercial de Rodalies, no la part gruixuda, diríem, de vies, trens, etc. Ramon Gutiérrez, endavant.
Bé, jo crec que el que és imprescindible no és ni la B40 o Quart Cinturó, ni l'aeroport, ni sinó és solucionar la mobilitat dels nostres veïns i veïnes, aquelles qüestions que afecten en el seu dia a dia, i per tant aquest canvi en el model de mobilitat que és imprescindible. Actualment tenim més de 3.000 morts prematurs per contaminació a l'àrea metropolitana. És a dir, si ja no és una qüestió de canvi climàtic o si no estan d'acord en que hem de reduir el nombre de cotxes perquè no ens agraden els cotxes, fem-ho almenys per salut pública, no? És a dir, tenim una situació límit en aquest sentit, i per això hem d'apostar pel ferrocarril, per això hem d'apostar per la mobilitat activa i per això hem d'apostar per treballar a prop de casa i per estudiar a prop de casa. I un exemple, i això sí que és més local, és el tema de la pacificació dels carrers, no? La setmana passada vam tenir un atropellament al Gerbert d'Orlac. Necessitem que les ciutats estiguin fetes per poder-se desplaçar amb seguretat per anar d'un lloc a l'altre.
Gràcies. Xavi Pellicer, a la CUP.
Sí, aprofitant que després intervindrà la companya de Junts, ens agradaria que aclarís això que ha dit que la B40, que seria una bona interconnexió entre els Vallesos, no sé si estaven plantejant que volien que el quart cinturó arribés a Granollers, i per tant, si Junts, no, un partit que en teoria es diu transversal i que ha tornat per plantejar un projecte transversal, doncs ahir vam veure que defensava el Hard Rock, avui veiem que no té cap problema en parlar que el quart cinturó ha d'arribar a Granollers i ha de destruir el territori, i per tant no hi veiem la transversalitat en cap moment. Per altra banda, he absolutament d'acord que el que toca és invertir en transport públic, invertir en garantir el dret a la mobilitat dels veïns i veïnes del nostre país. I això és absolutament oposat a invertir en projectes com l'ampliació de l'aeroport, en un moment en què vora un 30% dels catalans i catalanes ja no poden fer vacances, i per tant, de què serveix això, per qui estem treballant, i per tant, pensar les infraestructures pels veïns i veïnes, pels catalans i catalanes, i no pel turisme, i no les pilotades o els grans interessos econòmics. El que és una vergonya és que es trigui menys en arribar a altres parts de l'Estat que, per exemple, de Vic a Barcelona. I per tant, s'hi han de posar solucions a fons i s'ha d'invertir en transport públic.
Vale, gracias. Marcos Rodríguez, de Vox.
Muchas gracias. Hace mucha gracia escuchar a la CUP hablar de invertir cuando están bloqueando infraestructuras perjudicando a Cataluña. Bueno, ustedes, señores separatistas de la izquierda, solo se ciñen a la Agenda 2030, perjudicando a aquellos trabajadores que no pueden permitirse el lujo de renovar su vehículo, cuando es una herramienta imprescindible para muchos trabajadores y autónomos. Dejen de criminalizar al contribuyente, dejen de criminalizar al vehículo, dejen de sancionar en las zonas de bajas emisiones, asuman su responsabilidad e inviertan infraestructuras para descongestionar las vías de acceso y de salida de las ciudades y pueblos de Cataluña. Acaben el cuarto cinturón, acaben la línea 9 de metro de Barcelona, que acumula 20 años de retraso y un sobrecoste de 251%. Vergonzoso. Desbloqueen y amplíen el aeropuerto.
Moltes gràcies. Eva Candela, del PSC.
Perdona, és que ara m'he perdut.
És el torn de rèplica de mobilitat.
El torn de rèplica, disculpeu. Sí. Bé, jo el que voldria comentar-li a la representant d'Esquerra Republicana, de que bé, estem ja a la comissió del traspàs de Rodalies. No estem retraient-nos tantes coses i avancem en aquesta comissió i avancem pel bé de Catalunya. Recordar-li també que el finançament per infraestructures, encara que vostès vulguin negar-ho, des de que està el govern progressista a Madrid, s'ha augmentat moltíssim, s'ha avançat moltíssim amb les inversions a Catalunya que no quan estava governant el PP. Jo crec que haurien de ser més realistes i admetre certes realitats de, que són, de que no és el mateix que governi un govern del PP a Madrid que governi un partit, un govern progressista a l'Estat, que hem avançat en moltíssimes coses i en infraestructures, pensem que a passos agegantats. Però, com deia abans, les infraestructures triguen un temps a poder-se executar.
Moltes gràcies. I acabem a... Esther Madrona, disculpa. Esther Madrona d'Esquerra.
Sí, gràcies. Ara, jo també m'he perdut una mica perquè no sabia si estàvem parlant del govern d'Espanya. El govern de Catalunya ha començat a defensar el govern de Pedro Sánchez. Sembla que el Partit de Socialistes de Catalunya ha quedat diluït en la seva darrera intervenció. En qualsevol cas, segurament s'ha... Segurament s'ha avançat en termes dimensions, però també gràcies a qui s'ha aconseguit recuperar aquestes inversions que són catalanes. En qualsevol cas, propostes de futur. Crec que hem de caminar, la mobilitat ha de caminar cap a un nou model que sigui un model de drets, posar la mobilitat i el transport públic, sobretot, a la disposició de les persones per aconseguir que, com deia abans, tothom tingui la vida el més fàcil possible, i per això mateix volem fer realitat d'una vegada per totes la tarifació, la integració de tarifació a tot Catalunya a partir de l'any 2025, evidentment acabar amb el traspàs integral de Rodalies i, relacionat amb Rodalies, també fer-li un pla de xoc per aconseguir que sigui una xarxa al servei de les persones.
Me recordo que Junts i Esquerra porten 10 anys governant i que la tarifació la tenen aturada des de fa molt temps.
Si vol, parlem després de totes aquelles coses que hem fet durant aquests 10 anys, que sembla que els han oblidat totes.
L'últim, acabem el torn de la mobilitat amb el torn de rèplica de Junts. Maria José Mata, endavant.
Gràcies. Doncs, referències al Hard Rock, que no són mobilitat, ja va explicar-ho de manera excel·lent el conseller Rull ahir al debat de TV3. Tornem a mobilitat. Vull acabar d'exposar les propostes concretes que Junts posarà en marxa. A veure, el govern Puigdemont implementarà la integració tarifària del transport públic de tot Catalunya, perquè per tal que els ciutadans puguin moure's amb el mateix títol de transport per tot el territori. Augmentarem el finançament de les autoritats del transport per tal que es pugui invertir en parc mòbil. Millorarem la coordinació dels transports locals amb els desplaçaments interurbans, fomentant modalitats del tipus park and ride integrats, combinant l'ús del vehicle particular, del vehicle privat, perdó, per arribar fins a l'estació del transport públic. Considerem també molt important per a la infraestructura i la interconnexió de Catalunya, és urgent la finalització del corredor mediterrani, que és una infraestructura clau i essencial que necessitem per a la connexió dels nostres ports. I
hem arribat ara a l'equador del debat. Fem ara una pausa de 5 minuts, agafem una miqueta d'aire i acabarem amb l'últim bloc, que és el bloc de sanitat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Avui som
la Maria José,
el Miguel,
l'Edu,
la Núria,
l'Irra,
el David,
l'Antonio,
l'Artur,
l'Emma,
l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Liso.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres.
Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, el Centre de Formació d'Adults i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat.
Els alumnes de primer d'ESO van fer una excursió el 18 d'octubre a un jaciment arqueològic.
Doncs jo vull parlar sobre la inauguració del punt Lila i el punt Rainbow.
També ens fan recomanacions.
I el que m'agrada molt d'aquest llibre és que a les pàgines es poden veure els correus.
Ens diuen què els agrada.
A mi m'agrada el Nadal amb fred.
Parlaré del que m'agrada
m'agrada que va sobre el meu esplai.
I ens posen al dia amb la música que escolten.
I he escollit La gent d'estimo, que és de Oques Grasses.
Quan somrius, és Joan Taussà.
No dudaria, Rosario.
Els instituts santcugatencs a Cugat Mèdia. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat i a Ull Crític. Per tu, amb el taller Jeroni de Moragues, un programa fet per persones amb diversitat funcional i intel·lectual.
Som el programa Per tu, del taller Jeroni de Moragues.
Aquest mes el taller ha començat amb nosaltres, dues voluntàries internacionals de l'associació Bíblia.
Seguim amb la secció de notícies, Marc.
El Gerard Piqué ha decidido que ja és hora de irse.
Com a notícia extraordinària volem presentar a Maria Branyes Morena.
Aquest mes de febrer el tenim ple de concerts i espectacles.
I està aquí nuestro programa.
Per tu, cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Cugat Mèdia ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? Envia un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera al 673 172 075.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675. Cugat Mèdia ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? Envia un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera al 673 172 075. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com. Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, Arnau Cadell i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat.
Els alumnes han elaborat presentacions en grup, expliquen tot el que han après durant l'assignatura.
Estem participant en un concurs que es diu Big Data.
També ens fan recomanacions.
El plat que jo recomanaré és el sushi.
Podcast que s'anomena La Ruïna.
Ens diuen què els agrada i què no.
A mi la celebració que més m'agrada és el Nadal.
A mi no m'agrada la pizza amb pinya.
L'esport que més m'agrada és el bàsquet.
No m'agrada sobretot la gent que no pensa per què fa les coses que fa.
Em fan molta por les aranyes. Em refereixo a aranyes quan són grans.
I ens posen al dia amb la música que escolten.
La cançó es diu See You Again. Perquè recorda els bons moments que van passar llarg a la història.
Els joves santcugatencs a Cugat Mèdia. Els dijous a les 10 del matí a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat. Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada.
Amb el debat electoral, el debat per a les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest diumenge, el debat de Cugat Mèdia, que ja saben que poden seguir en directe a través de la web, www.cugat.cat, i a través de Ràdio Sant Cugat a la 91.5 de la FM. Continuem amb el tercer bloc, en aquest cas el bloc de sanitat. Fa 20 anys que Sant Cugat espera un hospital comarcal de referència per donar servei a una àrea de població que ronda els 200.000 habitants junt amb Rubí i Castellbisbal. Fa aproximadament un any, el conseller Manel Balcells va anunciar que l'hospital es faria, però que seria un centre d'alta resolució, amb cirurgia major ambulatòria, cirurgia menor i hospitalització només de dia, no de nit, amb alguna atenció urgent, proves complementàries, etc. Tot i que encara falta que coneguem exactament el pla funcional i exactament què es farà i què no en aquest hospital Vicente Ferrer, que es farà en principi a Rubí. El Departament de Sanitat vol implementar aquest model de sanitat de proximitat nou al país en lloc de construir tants hospitals, diríem, comarcals per arreu del territori. I un d'aquests hospitals és el que està previst construir aquí a Sant Cugat i un altre molt a prop també a Cerdanyola. Per tant, els vull preguntar, si governen, seguiran aquest model d'hospitals de proximitat que proposa l'actual govern de la Generalitat, on aplicaran un altre, i si és així, quin és el seu? Comencem amb la representant de Junts, Maria José Mata. Endavant.
Doncs en relació al debat entre hospitals lleugers i hospitals comarcals, considerem que s'ha d'analitzar cas per cas les necessitats hospitalàries de cada territori. No es pot generalitzar d'entrada i no hi haurà un model únic. El que pot convenir en un lloc no té per què ser el mateix en un altre. El que hem de garantir és sempre un servei sanitari per a tothom, de qualitat i de proximitat, i apropar també a l'especialista, al ciutadà. Els hospitals lleugers tenen, d'una banda, l'avantatge de la proximitat, redueixen la pressió i el tensionament que hi ha sobre els hospitals grans. Aquí, concretament al Vallès, tenim molt tensionats el Taulí i la Mútua de Terrassa. L'hospital lleuger també es dona rapidesa, comoditat, una atenció més personalitzada, però té com a inconvenients que no podem evitar la dependència dels hospitals grans i també doncs, que cal fer un desdoblament de recursos. El nostre enfoc és l'anàlisi de les necessitats del territori i la coexistència entre els dos sistemes. A Sant Cugat, en aquest sentit, s'ha desencallat aquesta reivindicació que ja era històrica a la ciutat. I en tot cas, i tenint en compte les necessitats particulars de cada territori, l'atenció al sector sanitari serà una prioritat per al govern Puigdemont. El sistema està tensionat i pateix una manca de recursos que han d'arribar des de Madrid, però no acaben d'arribar. Aquesta situació no és fruit tampoc de la pandèmia, de la postpandèmia, ja la patíem abans. El que passa és que amb la situació de pandèmia...
Moltes gràcies. Esther Madrona, d'Esquerra.
Mira, començaré amb una cosa que no sabia si dir o no dir, però és que m'ho ha posat molt, molt fàcil la companya. Puigdemont entenc que també revertirà aquelles retallades que els governs convergents, els governs de Convergència van fer en el seu moment, o això és un altre capítol, sou un altre partit, en qualsevol cas aquí m'he perdut. Què hem fet des d'Esquerra Republicana? Sí que hem revertit aquestes retallades. De fet, el pressupost que teníem previst per aquest any 2024, que no es va aprovar, i entenc que aquí cadascú ja sap per què no hi va votar a favor, ja preveia retallar aquesta i revertir aquestes retallades de la mateixa manera que preveia seguir augmentant amb nous sanitaris a l'espai públic de sanitat català, per exemple, amb aquests 20.000 nous que sí que vam poder afegir. Crec que entrant la dicotomia de hospitals comarcals versus hospitals de proximitat, crec que no és encertat, entre altres coses, perquè cada territori, com aquí sí que esteu una mica d'acord, se sap el que li és necessari. En qualsevol cas, sí que de la mateixa manera que quan parlàvem d'habitatge dèiem que l'habitatge és un dret, la sanitat evidentment també és un dret, i hem de posar-hi tota la carn a la graella per assegurar que tothom té accés senzill i fàcil, i evidentment gratuït també, en aquesta sanitat. La sanitat no pot ser un negoci, i per tant tot allò que sigui en pensar com podem fer per treballar per millorar la qualitat de vida de la gent també en l'àmbit sanitari, doncs aquí estarem. Propostes concretes, volem actualitzar el mapa sanitari de Catalunya i evidentment garantir una atenció sanitària en català a Catalunya.
Molt bé, moltes gràcies. Eva Candela, del PSC.
Sí, gràcies. Jo, si algú vingués ara de fora i sentit els representants de Junts i Esquerra, pensaria que són nous en tot aquest tema. Em porten 10 anys governant. Junts, Esquerra,